Oxitocina. Amb Montse Barcón i Mireia Isaac.
Sabeu què és el sòl pèlvic? On el teniu i per què serveix? Sabeu que no és normal tenir pèrdues d'orina després del part o tenir relacions sexuals, sigui dolorós, passar de la quarantena?
Carai, avui... quines coses.
Oh, nena, i molt més. Avui parlem de tot això amb la fisioterapeuta Iraya Leque.
Tots a prendre punts. També sabrem la vessant de pare de l'actor i director del David Selves.
I, evidentment, no faltaran les seccions clàssiques del programa Plans Mama Proficulturista, el Cazor, la Traient Ferro Maconi i els contes d'un minut de l'Amor Mas.
Tot això amb un somriure a la boca a l'Oxitocina!
Tu, tots, tothom.
Sóc el David Selves, sóc actor i director i faig el que puc en el món del teatre. Estem ara lliure amb un espectacle que es diu Àngels Amèrica. Tinc una filla de 6 anys.
Què no t'esperaves de la paternitat?
Tot, jo crec que tot. Com et canviarà la vida? Que és una mica com el teatre, potser, que llegeixes un guió i et fas una idea i llavors la realitat és totalment diferent. No és que sigui més ni menys, és absolutament diferent de com t'ho havies imaginat. Vull dir que aquest salt en entrar en una nova realitat, amb com et canvia la vida, els valors, els paràmetres, les prioritats, etc, no t'ho imagines mai, tot i que et plantegis que seràs pare i que això et farà canviar moltíssimes coses.
Explica'ns una anècdota.
Doncs la meva filla pateix molts assajos, els caps de setmana sobretot, i potser a diferència d'algun que s'espera un i és que es reboti contra allò, doncs és una yonqui bastant grossa del teatre, i és ella qui de cop i volta diu: anem a veure el Vol de l'Àngel, vull veure la coreografia, vull veure això, i s'ho passa teta, s'ho posa a casa i es torna boja amb això, i per tant està, és un bon plan, perquè no passa a ser una mena de càstig, sinó que passa a ser una cosa xula.
Manual d'instruccions.
Ja no podíem trigar més. Tants programes que hem fet i encara no n'havíem parlat.
No?
No.
Doncs avui, amb tots vosaltres, el sòl pèlvic!
I això què és?
Quantes vegades hem sentit aquesta paraula? Quantes vegades ens han parlat de la seva importància, però realment el coneixem?
Hem convidat per conèixer la Iraya Leque, fisioterapeuta especialitzada en el sòl pèlvic i en trastorns urinaris masculins. Iraya, benvinguda.
Hola, bona tarda. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer.
Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder.
Iraya, aquesta cançó aniria bé per fer kegels, oi? Apretant bum, bum!
Ui, tanto, sí, bastante movida, eh? Sí, tanto.
No, disculpa la broma, eh?
No.
El cas és que hem sentit mil vegades parlar del sòl pèlvic, però sabem realment què és? Explica'ns-ho, què és exactament el sòl pèlvic?
Mira, el sòl pèlvico és un conjunto de músculos que, com indica el nombre, està en el suelo de la pelvis. O sea, que és tot el que envuelve la pelvis, lo que és el conjunto óseo, por la parte de abajo. Però siempre cuando miramos por internet o bibliografía relacionada con el suelo pélvico, se piensa que es un músculo que va de adelante a atrás, como
el
una hamaca. Sí, pero no, son muchos musculitos, ¿vale? Entrelazados entre sí, vale. Eso, es como una telaraña y que cada uno tiene una función diferente. Entonces, de ahí lo complicado del suelo pélvico, o sea, pensar que también son muchas funciones que abarca, la función de la micción, función sexual, defecatoria, un parto, un embarazo. Entonces, claro, son muchos musculitos y, claro, hay que ver qué falla para poder rehabilitarlo.
Entenen homes i dones, per això.
Sí.
Perquè només parlem de les dones,
claro.
A vegades,
no,
amb aquesta paraula.
Lo único que las mujeres, el embarazo y el parto es un factor de riesgo muy importante para el suelo pélvico. Entonces, claro, el hombre, como no tiene ni embarazos ni partos y tiene un agujero menos, pues claro, parece que no, pero claro, en eso se sienten beneficiados como en otras muchas cosas, pero bueno, en eso también, sí.
I quins perills comporta el seu desgast? Quines patologies ens podem trobar?
Jolín, pues de todas las bueno, de todo lo que son las disfunciones de urinarias, todo lo que es el pipí, incontinencia de orina, cuando se nos escapa el pipí, uh-huh. infecciones de orina de repetición, luego todo el tema de trastornos sexuales también, que también es un tema tabú, todo el tema de dolores en las relaciones sexuales, todo lo contrario, hiposensibilidad que nos sienten al tener relaciones también. Luego todo el tema anal, ¿no? En recto ano, pues todo el tema de incontinencia de heces y de gases, también todo el tema de estreñimiento, hemorroides, fisuras.
Y bueno, o sea que,
claro, sí.
Uh-huh. Sí, bonito sí. panorama te puede dejar ya. Un suelo pélvico estropeado.
Sí, aburrir no aburro, eso seguro, vamos. Me encuentro de todo, entre hombres y mujeres y todo el percal, vamos, que no me aburro, ¿no? Sí.
Y hablemos de què el pot provocar. Quines, a part de, o sigui, deies això, al part, al sí. postpart, quines coses més poden fer malbé al sòl pèlvic?
Pues mira, las actividades de deporte de impacto, ¿vale? También desgastan bastante.
Per tant, les dones que no han tingut fills també es poden veure sí. afectades per mal funcionament del sòl pèlvic.
Sí, y hombres también que no tienen ni embarazos ni partos y también pueden verse alterado su suelo pélvico también, ¿no? Entonces, actividades de deportes de impacto hacen que, bueno, pues la presión que genera un deporte de impacto precisamente, quien lo amortigua es el suelo pélvico. En función de cómo tengas el suelo pélvico, pues puede debilitarlo, entre otras cosas.
Però llavors vol dir que no és recomanable, per exemple, fer córrer. A la gent que li agrada el córrer no podria o hauria de fer alguna cosa preparatòria per evitar que allò li fes mal?
Quiliqua, o sea, es decir, que tendría que tener como dos vertientes, ¿no? Una, pues bueno, que correr, todo el mundo puede correr, pero habiendo trabajado un poquito previamente o el suelo pélvico o toda la parte abdominal también, uh-huh. ¿vale? Para que las presiones que genera el correr no vayan todas propias al suelo pélvico.
Va, posem-nos a treballar amb aquesta música discotequera. Som-hi, estem al gimnàs del sòl pèlvic. Escolta, què podem fer, Iria, per prevenir aquest desgast del sòl pèlvic abans de tenir el problema?
Pues bueno, primero hacer una valoración de todo la musculatura del suelo pélvico, a ver cómo está. Y una vez que cómo está, pues realmente es como un... no es solamente suelo pélvico trabajarlo como tal, sino que, como bien os he dicho, mucha presión viene de arriba, viene de la parte del abdomen. Entonces también trabajar mucho abdomen, ¿vale? Todo el tema de transverso, no tanto rectos y oblicuos, postura, porque el suelo pélvico al final es el último quien asume todas esas presiones. Entonces, trabajar previamente toda la parte de arriba, ¿no? Abdomen, postura...
Que pot ajudar a sostenir.
Eso es, sí.
I això, per exemple, si estem plantejant quedar-nos embarassades, abans de quedar-nos hi hauríem de com treballar aquesta zona i tenir-la reforçada.
Sí, también. Esto es como cualquier preoperatorio. Si te van a operar de rodilla, cuanto mejor tengas un cuádriceps, ¿no? Mejor podrás afrontar un posoperatorio. Bueno, pues aquí lo mismo. Si tú te vas a quedar embarazada, cuanto mejor tengas la parte abdominal, el suelo pélvico, pues evidentemente por muy parto, muy mal que haya ido, pues mejor podrás afrontarlo y menos consecuencias tendrás. Uh-huh. En esa musculatura.
I estem parlant, per exemple, de fer abdominals hipopressives?
Por ejemplo, sí. Pero no solamente
perquè les altres és, o les fas molt ben fetes o no són recomanables fins i tot.
Uh-huh. Las otras es que generan mucha presión abdominal. Uh-huh. Si tú haces un abdominal clásico de toda la vida, sí. Con flexión de tronco, ¿qué pasa? Que aumenta mucho la presión abdominal. Y esa presión abdominal, quien la asume, aparte del abdomen, es el suelo pélvico. Entonces hay que hacer todos aquellos abdominales que no generen presión abdominal, como los hipopresivos, todo trabajo de core, planchas, ¿no? En el
estáticas,
suelo.
¿No?
Eso es. Eso, todo esto no genera presión en el abdomen. Uh-huh. Y entonces se pueden trabajar perfectamente.
Uh-huh. Uh-huh. Fa uns anys ningú en parlava, no?, del sòl pèlvic. I encara ara jo crec que hi ha moltes... Si parlem de les dones que són mares, que estem a l'oxitocina i per tant també ens centrem una mica en això, no? Molts cops també hi ha dones que després d'aquest procés tenen problemes i ningú els hi diu. Ves a mirar-te que potser això d'haver el sòl pèlvic, no? Encara és com un desconegut del circuit sanitari, podríem dir.
Sí, perquè està com molt integrat en el sistema sanitari en quan parece que és normal normal, ¿no? Que, se te, que tengas pérdidas de pipí a cualquier edad, pero es que no es, no es normal, es más común, pero no normal. Entonces la gente pues asume pues, que se, si toses se te escape un poquito el pipí o que no llegas al baño.
O me hace, ¿no?, de la risa, ¿no? Que, sí. Como se dice literalmente.
Ahí está, claro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, lo asumimos como, como normal y no es normal, ¿no? Igual que la mujer que entra en la menopausia, que también, bueno, pues desarrolla muchos problemas de suelo pélvico y que, bueno, pues que es parte de la menopausia. Sí, puede ser, pero solución también hay. Ajá. Y cuanto mejor llegues a la menopausia, pues también podrás afrontar mejor los problemas.
Què més podem fer? Quines altres eines tenim? Tenim els famosos Kegel. Sí o no?
Sí,
què són? Explica.
Pues mira, los ejercicios de Kegel, bueno, son unos ejercicios que los ideó el doctor Kegel hace unos cuantos años y únicamente eran pues contracciones. Lo mismo que tú vas al gimnasio y haces bíceps o tríceps, pues lo mismo allá abajo. El tema es que depende de lo que quieras trabajar, los ejercicios de Kegel pues son contracciones más lentas, más rápidas, más sostenidas, con más relajación, menos relajación. Es decir, que claro, depende de la disfunción que tengas, pues irán encaminados a una cosa u otra. No todo el mundo tiene que hacer los mismos Kegel. Ajá. Lo mismo si tú vas al gimnasio y tienes que trabajar bíceps o tríceps, pues no vas a trabajar lo mismo tú que tu compañera, que tu hija, que tu madre. Es decir, que al final igualmente es un músculo como cualquier otro del cuerpo. Entonces, claro, hay que trabajarlo, pero siempre respetando pues como esté la persona, obviamente.
Al primer hauríem de fer una valoració, no?
Eso es.
Tu recomanes, per exemple, que algú després de tenir un fill vagi per sistema sempre a veure's a un fisioterapeuta de sol pèlvic i a partir de quants mesos de postpart, diguéssim?
Bueno, es una cosa súper necesaria porque la mujer da luz y en principio no tiene problemas, ¿vale? Porque es una persona joven, la musculatura pues, bueno, puede recuperarse bien fácil, pero eso puede en el tiempo, pues luego aparecer problemas, no al momento.
Sí, pueden aparecer después.
Sí, tanto. Entonces lo mejor es hacer una buena valoración después de dar a luz, pues mira, más o menos a partir de la cuarentena, 4 meses, 3, está bien ya, más o menos para venir a ver cómo está y en función de cómo está empezar a trabajarlo y a recuperarlo, porque por muy buen parto que haya ido, siempre algo hay que trabajar. O sea, igual que el abdomen puedes tener más o menos abdomen en función de los embarazos que has tenido y en función de la tripa que has tenido, pero todos los abdómenes hay que recuperarlos. O sea, claro. Y si no se descarta un segundo hijo, pues aún con más razón.
I com a consells genèrics per totes les dones, aconsellaries, per exemple, unes boles xineses o uns conus vaginals, que no sé què són, però ho he llegit.
Os veo muy puestas, ¿eh? Os veo súper entendidas en el tema.
Però això ho aconsellaries a totes les dones, siguin mares o no, o sigui, és un consell genèric o no?
Sí, a ver, en principio se recomiendan tanto bolas chinas como conos, que conos son pesos, o sea, es una cajita que vienen 5 pesos, son como Tampax pequeñitos, ¿vale? Con pesos de menor a mayor. Entonces es cuestión de ponértelos en la vagina y aguantar ese peso. Y las bolas chinas es el mismo efecto, entre comillas, pero la bola china tiene otra bola dentro que hace vibración. Sí, cloc, cloc, ahí. Entonces, esa vibración que hace el cloc, cloc, ¿vale? Pues entonces hace que la vagina se contraiga de forma refleja. Entonces, como mantenimiento, está bien. Si hay una disfunción clara, claro, que se me escape el pipí, tengo dolor en las relaciones, no tengo orgasmos, o se me escapan las heces, bueno, pues, obviamente eso es casi insuficiente. Nosotros lo mandamos, pero como mantenimiento. Una vez que te doy el alta, pues mira, oye, pues para mantener lo que hemos ganado, pues te puedes colocar estas bolas chinas, estos conos o lo que, pero como mantenimiento.
Vaja, que la vagina també ha d'anar al gimnàs. No, no, sí. Ella també.
Sí, bueno, per sort, això ho pots fer, no sé, asseguda o mentre fas altres coses de casa,
ara,
no?
Hay que cuidarla, ¿eh? Nuestra vagina es parte de nosotras porque nos da muchas alegrías, ¿eh? También,
no, así que... I a més, pel que dius, no? Per prevenir coses que a llarg termini o potser d'aquí uns anys ens poden aparèixer,
claro,
millor
claro.
Solucionar-ho abans que apareguin.
Eso es, sí, y tanto. Más vale prevenir que curar. Hacemos muy poquita inversión en prevención en esta sociedad y es lo mejor. O sea, hacer una,
una buena prevención para poder luego no tener problemas y disfrutar al máximo.
¡Ah, eso, eso, eso! Hidaya, muchísimas gracias.
Bueno, pues de nada, un placer.
Nos vemos pronto.
Vale, adiós, cuando queráis. Muchas gracias. Adiós.
Home, avui l'oxitocina tracta del sol pèlvic. Que bé, per fi, home, si sóc un gran entès en el tema. Ah, que sí. Meconi. Avui, a mil raons per les quals millor no tenir un fill, el sòl pèlvic. A veure, el sòl pèlvic, perquè ens entenguem, seria com la clàusula sòl de les hipoteques, eh? Com posar-te com un bacó quan arriben els àpats de Nadal, però haver de suportar la xapa que et fot el teu cunyat pesat. Com una comissió d'aquelles injustes i gratuïtes que et claven als bancs i que no la descobreixes fins que no està tot assignat i pagat. O com aquell veí, que era molt normal, sempre saludava i al final descobreixes que és un franctirador de Terrassa. Perquè ens entenguem, el sòl pèlvic entraria dins del que es pot considerar la lletra petita de tenir un fill. A més de dormir poc, de perdre la teva vida de parella, de dir adéu al sexe, de tenir mala cara de per vida i de patir molt, que això diguéssim que seria el que veus en gran, el catàleg de l'embaràs, a més de tot això, s'hi ha de sumar petites tocades de pebrots com el sol pèlvic. I això que a mi no m'afecta, però ha de ser maco, maco, durant 9 mesos, veure créixer aquella panxa que per moments et deu sentir com uns canelons, que per molta beixamel i molts atractius que facis, al final la part que tothom espera veure és el que hi ha dins, i els mesos posteriors al part, que les dones ja us deveu sentir com un tetrabric de llet gegant tot el dia traient llet, amb aquelles hormones que més a saber què estan fent, a sobre per moments us heu de sentir com un Renault 5 vell, com el que tenia el meu avi, que fa 35 anys que va deixant taques al terra del pàrquing perquè perd líquid per tot arreu. Que et lleves pel matí? Pèrdues. Que vas al tren? Pèrdues. Que tens esbojarrada idea de practicar esport? Pèrdues. Que tens l'ocurrència de persona desequilibrada i massa propensa al risc de practicar sexe? En aquest cas no és que hi hagi pèrdues, en aquest cas, a més, fa mal tot! No pot ser, home, sol pèlvic, no m'ho facis, això. Que prou cardada està la cosa en el que fa referència a la intimitat a casa, com perquè l'únic moment de la setmana, o del mes, en què ens trobem amb la meva parella des que vam tenir un fill, li hagi de fer mal tot, pobreta. Lògicament, com a home, actues com has de fer-ho, que és donar-li suport en tot i anar a poc i amb molt de tacte. Però és que això és un peix que es mossega la cua. Quan més fa que no practiqueu sexe, més ganes teniu, se suposa. I quantes més ganes teniu, més carregats tens d'amor als teus dipòsits d'allà baix, se suposa. I quan més gran es fa tot, perquè més carregat està, més ràpid li vindrà el mal, se suposa. I per tant, menys ganes i incentius tindrà, i amb tota la raó, de tenir el vostre moment íntim de sexe. I això no se suposa, això és així. Clar, llavors s'han de fer exercicis de sòl pèlvic, que està molt bé. Clar que sí, home, si hi ha gent que juga a escacs, sí, hi ha d'haver de tota la vida. Però el cos humà, tan llest que és per unes coses, que sap parir sol, o, per exemple, sabent que quan et tanques en un ascensor ha d'activar automàticament el teu aparell digestiu per provocar-te pets, tan llest que és per una cosa, no pot ser-ho amb altres? No pot fer un reset del cos de les dones després d'haver parit? Allò, restaurar còpia de seguretat amb data abans de que doncs, fes mal tot i tot fos més complicadet, no costa tant. Però, clar, anem a cobrir l'expedient i creem així l'espècie humana en 2 dies amb les primeres matèries, les més barates, totes importades, tot low cost, i clar, llavors les coses surten com surten i passa el que passa. I què és el que passa? Doncs que tothom t'assenyala pel carrer per culpa del sòl pèlvic. T'assenyalen perquè vas deixant un rastre des de casa teva, des de que t'has canviat fins a la màquina del gimnàs, que ni Hansel i Gretel al bosc quan anaven a casa de la bruixa. Que mira, també us dic una cosa, si haguessin deixat un rastre de pipí, ningú s'hagués menjat les molles de pa, eh? Que ja es veia que era un pla que feia fallida per tot arreu i així no s'haguessin perdut. Moraleja, bé, si has de tenir pèrdues, doncs potser millor que siguin d'orina que no pas de sòlids.
Oxitocina.
Mira, Eisar, vens amb mi a prendre... Aquesta música ens diu que tenim aquí les Mama Proof. En aquest cas, la Mar Domènech, benvinguda de nou.
Hola, què tal?
Què ens portes, Mar?
Doncs avui us vinc a parlar una mica del món vitivinícola pels més petits.
Toma! No m'estaràs dient que emborratxarem els nostres fills, no?
No ben bé, no ben bé. Però sí que els iniciarem en el món.
Clar que sí.
Ai, que et saquen el programa.
A veure, us vinc a parlar dels tallers que es fan a l'Ella, a la comarca del Maresme. De fet, ja existeixen els Ennotas, que va dirigit a experiències enològiques pels més grans. però en veure que molts anaven amb nens i famílies, han creat el Mostast, que són aquests tallers didàctics per tastar, per fer tast de most a nens adreçats de 3 a 12 anys, i una mica la idea és que comencin a experimentar amb els 5 sentits amb aquest fruit d'aquesta terra. Una mica el taller funciona amb l'experimentació, però després sí que es fan una sèrie de tallers de manualitats. Costa uns 3 euros per nen.
Això m'agrada. Molt bé.
Sí, està molt bé de preu. Es fa un cop al mes, també, això també s'ha de dir, i a diferència de l'Etnotas, que sí que s'ha de... que no requereix inscripció, el Mostast sí que t'has d'inscriure prèviament.
Suposo que s'apunten els pares a l'Etnotas, no? I llavors allà els nens els fan el Mostast.
Això val la pena, eh?
Doncs vinga, som-hi. Fem un brindis.
Checking out the earth underneath.
El culturista.
El culturista, però hauria de ser la culturista. Laia Falcón.
Laia Falcón. Què tant?
Bon dia. Molt bé.
És la nostra culturista.
Sí.
Culturitzen, sisplau.
Un dia us explicaré l'anècdota dels primers paquets que rebia del culturista.
Va, deixa'n anar una només. Sí? Va, sí, sí.
Jo tenia el despatx dins de la llibreria Calders, fa poc ens hem mudat, i buscaven un gimnàs com a culturista.
Oh!
I després venia allà amb les entregues dient, no, és que aquí no...
Aquí el múscul que exercitem és aquest d'aquí dalt, senyors!
Més d'una vegada, més d'una vegada.
Que bo!
Doncs va, avui què ens portes tu? No són peses, no?
No, avui us porto una companyia, de fet la companyia de la Rosa Díaz. La Rosa Díaz és una actriu que té una llarga trajectòria, ella és d'Albacete però viu a Granada, i l'any 2008 va decidir muntar una companyia pròpia, dedicada al públic infantil i familiar, que es diu La Rose. I des que la va crear ha anat recollint premis, molts fetents, i després fins i tot la companyia va rebre el Premi Nacional de les Artes Escèniques per a la Infància i la Joventut. Crec que va ser el 2011. Mira, aquest és l'espectacle que m'agrada tant, de la Casa de l'Abuelo. I jo la vaig descobrir justament amb aquest primer espectacle que s'estrenava a la companyia, que és la Casa de l'Abuelo. I vaig plorar moltíssim.
Oh, que bé!
Sí, sí. I els nens?
No, jo crec que al final, amb el que apel·la, toca més la fibra adulta que l'infantil. A l'espectacle aquest el vam passar un any per Montllibre, a Barcelona, que va estar molt, molt ben pensat i molt ben programat. I és una història molt bonica que explica l'amor d'un avi i la seva neta. I és una relació com molt neta, és zero sensiblera, i sobretot explica què és la mort, però sense tonteries, no? Llavors és molt poc, no és lacrimogen, tot i que jo vaig plorar, perquè no, perquè jo crec que vaig plorar més aviat perquè és molt bonica i és molt real. I després, per exemple, l'escenografia és preciosa, si t'agrada el món dels llibres, no? És un escriptori de fusta amb tot de calaixets, cada calaixet hi surt alguna cosa que connecta amb la història, perquè el que fa superbé la Rosa Díaz, que fa ella els guions,
uau,
és connectar bé l'equilibri entre el guió, el contingut, l'escenografia, els timings, no hi ha molt text, però tot és molt pausat, molt pensat. Bueno, la veritat és que és molt bonic. Després d'aquesta, ella va estrenar El Refugio, que era una altra obra, i Una niña, que aquestes ja dic que no les he vist, però també han guanyat premis a Gijón, a Feten. I l'última, amb la que es va fer més coneguda, potser el 2016, és Hilos. Hilos també la van fer per aquí. Vull dir, la Rosa ens va visitant de tant en tant, esperem que no trigui massa a tornar-ho a fer. I en el cas d'Hilos explica, és més autobiogràfic i parla de la relació d'ella i la seva mare. El que passa que al final és extrapolable a qualsevol relació mare i filla o mare i fill, no? I fill. Parla d'un fil, que són aquests hilos, que per ella és el cordó umbilical, que al final és invisible però que està present al llarg de la teva vida, no? I té un punt de dansa, té un punt de teatre i titelles. Bueno, és una barreja molt, molt perfecta.
Ai, que vingui aviat, que vingui aviat.
Nosaltres només hem vist els vídeos i ja és una cosa molt delicada, molt cuidada.
Sí.
Doncs res, la Rose,
la seguirem.
Companyia de teatre per tenir en compte.
Fantàstic.
Fins la propera.
Adéu.
WhatsApps desesperats.
estem a pediatres del parc. Segur que us heu trobat alguna. No només et diagnostiquen el teu fill mentre tu estàs allà jugant al parc, sinó que a més li recepten un tractament. I amb una seguretat absoluta amb la seva ciència de pediatres del parc. Bueno, pues això, pediatres del parc. Un altre gran tema. You work
it out. Oxitocina. Amb Montse Barcón i Mireia Isart. Contes d'un minut, amb Montmàs.
Hi havia una vegada un home ric, molt ric, poderós, molt poderós, que manava i manava i manava. Manava tant que deia: tu, aquí. Tu, allà. Tu, fes això. Tu, fes l'altre. I tothom li feia cas, molt de cas. Jo diria que massa cas. Però a les nits, quan l'home ric arribava a casa, es treia aquell majestuós vestit i es quedava amb calçotets i mitjons, tot sol, assegut al sofà. I llavors, en aquella foscor de la nit, aquell home tenia por, molta por. Sabeu de què? Dels mosquits? L'home ric, inventari de contes, Joan Mitjons.
I ara l'Elisabet Pedrosa, de l'Ofici d'Educar, ens ha deixat un missatge.
Aquesta setmana a l'Ofici d'Educar hem après el gran poder emocional que tenen els animals amb les criatures. La Cristina Gutiérrez ens explica alguns dels beneficis del contacte amb els cavalls.
Motivador, relaxador i també una base de l'aprenentatge. Per exemple, en el tema de l'autoconeixement, com pot ajudar, no?, un cavall a l'autoconeixement. Et poso un exemple molt simple d'un nen, es deia Sergi, va venir amb la seva classe i estava una mica avergonyit el primer dia perquè em va dir: soc l'únic covard de la classe. Em va dir: dic, covard per què? Dic, perquè soc l'únic nen que li fa por pujar a cavall. Després de 3 dies de colònies i treballant, com saps, tot el tema de les habilitats socials i personals, l'últim dia em ve i diu: Cristina, ja ho entenc. El nen va pujar a cavall al final. Dic: què entens? Diu: que no és valent qui no té por, és valent qui li fa por pujar a cavall i tot i així puja. Dic: molt bé, Sergi, ho has entès, no? I va descobrir que realment l'únic valent de la classe era ell, perquè era l'únic que tenia por al cavall. Doncs això és un aprenentatge. Jo pensava que era covard i resulta que no, que sóc valent.
Un consell per acabar.
Me'l va donar el pare de la Clàudia Benito, el gran Benito, que em va dir: tio, sembla que no, però totes les etapes acaben passant. I quan tu estàs allà que ja no pots i que et sembla que mai dormirà bé i que mai es prendrà els biberons i que mai passaràs aquella etapa i que mai deixarà de pixar-se o mai deixarà de cagar-se o que mai... I sí, hi ha un punt de saber, vale, això, passarem una altra etapa que potser serà pitjor que aquesta, però relaxa't perquè això acabarà passant. Això ja té un dia que acabarà, deixarà de ser així i passarà a ser una altra cosa. Jo crec que aquesta és de les coses més xules. I una altra és que els nens et donen moltes oportunitats i això està molt bé, ho pots fer molt malament fins que un dia ho fas bé i trobes la teva manera de fer-ho bé, i penso que aquesta capacitat que tenen els nens de pejar-se constantment fan que tu també et puguis permetre equivocar-te i millorar cada vegada.
La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més, en trobareu al grup de Facebook, al blog del programa i al podcast.